Perquè tampoc sabem si això de l'emprenedoria té edat o no la té. O pot venir a vegades quan un ja pensa que ja ho ha fet tot o que ha fet moltes coses ja a la vida. Marisol García, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
El nostre temps de la DEC, com sempre, amb la Marisol, que ens porta avui uns quants convidats per parlar d'un tema bastant recurrent en el món de l'empresa, eh?
I més últimament, sí, perquè, bueno, com hem apuntat abans i com tu també molt bé has fet la presentació i molt bé has començat aquest espai, moltes vegades en els últims temps hi ha hagut molts empresaris que potser no tenen el seu tarannà d'empresari, sinó que més el que han intentat és autoocupar-se perquè no hi havia una altra opció en el mercat i per tant han hagut de veure aquest fil i intentar fer el seu propi camí. Però no, pel contrari hi ha altra gent que té molta empenta, té moltes ganes de crear el seu propi negoci i avui volíem una mica reflexionar sobre això, sobre l'art d'emprendre, quins són els pros, quins són els contres, si en realitat, bueno, perfils tan diferents com els que tenim a la taula, potser al final s'hi troben bé dins d'aquesta emprenedoria i estan trobant el seu què per continuar, no? Mm-hmm.
Oh, gairebé. Ens permets que comencem per aquí?
Sí, i tant.
Mercedes Fernández. Costa't una mica el micro, Mercedes. La Mercedes, o acosta't una mica el micro en tu. Ah, exacte, el micro serà així més fàcil de fer-ho tot. Estàs contenta amb el que estàs fent?
Ara estic molt optimista. He tingut moments dolents, però precisament ara és que he trobat on he de funcar-me i ara que ho tinc clar, vaig com els cavalls que tenen les orelles tapades i no poden veure més i estic centrada en mi mateixa, en la meva idea i no escolto ningú més que a mi mateixa.
Perquè ha passat, què, un any i mig més o menys des que et teníem aquí?
Sí.
Sí. I en aquest any i mig...
O pot ser una mica més,
O potser una mica més. Sí. I en aquest any i mig, què hi ha hagut de tot?
Bueno, el primer problema és que tens molta gent al voltant que és negativa i diu, oh, què fas? Estàs boixa... tots són peros i jo vaig dir, i no, jo no vull escoltar cap peure, jo necessito escoltar només coses positives, per tant ja m'he posat les orelleres dels cavalls i ara ja ho tinc molt clar.
Tota només... aquella gent que et diria sí, que no te'n sortiries.
Sí, no has d'escoltar els altres, t'has d'escoltar tu mateix, has de creure en la teva projecte.
Hi ha però enmig de tota aquesta, no sé si dir negativitat o expressions poc optimistes, alguns elements que t'hagin pogut servir? En el sentit de dir, doncs bé, em deien o tot el que he escoltat en aquest temps m'ha servit per, potser sí que hi havia alguna part de raó en alguna de les coses que em deien, potser sí. Jo era també massa optimista i no acabava de veure algunes coses que també després la realitat m'ha ensenyat que havia de tenir més o menys pensades.
Sí, evidentment hi ha una part de raó que a vegades s'han divertit temps, diners, sobretot des de la primera barrera, però jo aquesta barrera me l'he evitat des del començament, i els temes fiscals i legals, que això també són traves grans a vegades.
Tota aquella qüestió administrativa,
sí,
burocràtica, tot això, no?
I ho fa frenar, perquè sí? Jo sempre he volgut ser molt legal i això ha impedit que jo em llencessi més.
D'acord. O sigui que allò que acostuma a ser un fil conductor dels emprenedors, a dir, tota aquesta part burocràtica ens menja tota l'energia del món.
Sí.
Aquells que diem, no, és que jo no venia a fer tot això, jo vull fer una altra cosa, i en canvi acabo fent declaracions d'IVA, acabo fent no sé què, acabo embolicat amb mil i una gestions.
Sí? Exactament. He perdut bastant de temps amb aquests temes.
D'acord. L'Antoni Ferret molt probablement el coneixeran més, com ell mateix ens deia, pel món dels escacs. Antoni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'Antoni què està fent?
Bueno, jo ara sóc formador i consultor freelance, però diguéssim per obligació, no? És a dir, jo treballava en una multinacional, tenia un càrrec directiu, bueno, concretament era el cap d'enginyeria de qualitat, l'empresa era Brown Espanyola, que tenim aquí una fàbrica aquí molt a prop, aquí a Esplugues.
Esplugues és?
Esplugues de Llobregat, i treballava amb 900 persones, i bueno, i un bon dia, doncs, la multinacional va decidir pues, que que aquí a Espanya els costos laborals eren massa alts i va decidir tancar per obrir en un altre lloc, és a dir, deslocalitzar, no?
D'acord. On ha anat? A Hongria, a Romania?
Sí, sí,
als països de l'est.
Els països de l'est, sí. No ha anat a Xina pels temes logístics, però, però ha anat als països de l'est, no?
El pas previ a la Xina és als països de l'est, sempre.
Bueno, no creguis. El poder produir els països de l'est té l'avantatge que els mercats estan molt a prop, no només s'estalvien costos logístics, sinó també que poden respondre a un mercat molt més aviat, que no pas a la Xina, que un barco de la Xina pot tardar un mes, i com a mínim.
D'acord, o sigui que hi ha molt també d'estratègia, de distribució i de logística en tot això.
Bueno, pues,
això us ho van dir d'un dia, vaja.
Sí, un dia per la ràdio van donar la notícia, sí.
Ah, la vas escoltar per la ràdio?
Sí, per la ràdio, ho he escoltat per la ràdio, sí. Bueno, no ho vaig escoltar jo, perquè
no,
estava
ja ens entenem,
sí. Em sembla que va ser Catalunya Ràdio que va dir, bueno, i...
Paradoxes de la vida, no? Quan exerceixi un càrrec directiu, això és com allò que diuen en Perdoni, dels cornuts que són els últims en assabentar-se, doncs aquí una persona amb una determinada posició, diguem-ne, dins l'estructura d'una empresa, que hagi de saber les coses d'aquesta manera.
Sí, va ser així.
Quan fa d'això?
Pues, mira, justament va ser just abans de la crisi. Fins bé que no va ser per culpa de la crisi, eh? va ser l'any 2007, just abans de començar la crisi.
D'acord, no? És a dir, fa 8 anys d'això ja.
Sí. Llavors, bueno, pues, em vaig quedar sense feina, amb una bona indemnització, això sí, però sense feina, no? Llavors,
la diferència... Perdona'm de nou, quants anys tenies aleshores?
Devia tenir, pues, 56 anys,
eh? I aquí es deuen barrejar dues coses. Una persona amb una qualificació professional com la teva, que exercia aquest lloc de treball, amb 56 anys, podia aspirar a algun lloc de treball més o menys equivalent?
Si no hi hagués hagut la crisi, sí. Si no hagués coincidit que va començar just
el mal moment, sí.
El mal moment, sí. Sí que hagués pogut.
D'acord.
Sí, perquè en càrrec directiu, pues, l'edat potser no té tant d'importància.
Per això ho pregunto, eh?
Sí, que hagués pogut aspirar, però...
Diguem-ne que tot va venir de la pitjor manera possible.
Tot va venir de la pitjor manera.
D'acord. Sí. Per tant, hi ha aquest cop inicial, que suposo que no deu ser fàcil tampoc d'empassar.
Clar, evidentment no. De fet, la majoria dels meus amics directius, tots van acceptar una prejubilació, i jo no. I jo, com que a mi m'agradava el que feia, i jo vaig considerar que els meus coneixements, perquè a més de l'experiència professional, pues, havia fet un parell de màsters també relacionats amb el tema de la meva feina, que era enginyeria de qualitat, pues vaig considerar que els meus coneixements, pues, que no es tenien que perdre, francament, no? I llavors vaig tenir idea d'això, de dedicar-me al tema de la formació amb aquests temes, i de la consultoria.
D'acord, ens crida també l'atenció, sembla mentida com són les coses, La Mercedes ens deia, t'envolta una negativitat de dir, no, a veure si te'n sortiràs perquè fas totes aquestes coses, i amb l'Antoni en algun moment algú li va dir, però que ets ximple de no fer una prejubilació i te'n vas a casa tranquil i ja està. T'ho va dir més d'un, això?
Bueno, de fet, és el que van fer els meus amics.
D'acord. D'acord. Sí. Però en canvi hi va haver una qüestió, què? De dignitat professional? De no, valorització?
No,
de...
no tant com això, sinó que, primer, a mi m'agradava el que feia, no? M'agradava el que feia, tenia molts coneixements i per mi, i a més m'agrada el tema de formació, sempre m'ha agradat.
D'acord.
Per això dono classes d'escacs al Prado, però vaig decidir que aquests coneixements que no es tenien que perdre, francament,
i
llavors els vaig voler aplicar aquí estigués interessat, no?
Què ha passat des d'aleshores?
Bueno, aquí va el problema, aplicar-ho
aquí estigui interessat.
I el gran problema del freelance, pues, és això, és aconseguir clients, aquest és el gran problema, i hi ha mesos que tens feina i molta feina que fins i tot tens que treballar deixat de diumenges, i hi ha mesos, pues, que no en tens tanta. Aquest és el problema aquí.
Esclar, han passat 8 anys, 9 anys, en tenia 56. Vostè pensa en la jubilació?
Bueno, esclar, tots hi pensem, però jo no voldria jubilar-me abans de 65 anys. Cada any tinc oportunitat de fer-ho, però mira, mentre pugui anar guanyant la vida, no voldria prejubilar-me abans d'hora, francament.
D'acord. Mentre puguis treballar.
Exacte. Bueno, mentre hi hagi qui vulgui els meus serveis.
D'acord.
Perquè un pot ser que vulgui treballar, però si no té ningú que el contrata, pues, malament.
El que fas t'agrada?
Sí, sí, sí. Sí. De fet, el tema de consultoria és un tema molt interessant, perquè, a veure, evidentment et surten temes relacionats amb el que tu coneixes, no? Però sempre et surten coses diferents, no? Llavors tu et tens que preparar més, és a dir, moltes hores a casa per acabar de preparar el tema concret. És un tema apassionant, sí, sí.
D'acord.
Apassionant.
T'agrada tant com el que feies?
Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
Sí,
sí. Sí, francament.
Pasqual Fernández.
Molt bon dia.
El més jove dels tres, probablement. I en Pasqual ha posat en marxa una empresa,
sí,
que es diu Sensación Activa.
Exacte.
I més o menys no cal gratar massa ni tenir massa dits de front per més o menys intuir que això va d'activitats esportives o de lleure barrejat amb esport. Com neix això?
Això neix de voler treballar amb nens. Volia jo treballar amb nens. Jo he treballat sempre de monitor des que tenia 16 anys i bueno, he estat treballant i agafant experiència, doncs, treballant per la Generalitat, a les estades, a la Molina, bueno, una mica de tot, no? Vaig tocar una mica totes les edats. I neix de la idea, doncs, de treballar per mi, de poder cobrir les necessitats i les mancances més o menys Barcelona fins a Tarragona, vale? Perquè Barcelona està tot molt explotat, no? El tema d'activitats. Mm-hmm. I aquí sí que faltava una mica de servis de qualitat, no? Per treballar amb nens.
Treballar per tu, per què?
Perquè era com un projecte personal, no? Volia assabentar què era, no? L'experiència de poder aixecar-me i treballar per mi. I treballar a la meva manera, no? Jo estava molt a gust on estava treballant, però volia treballar a la meva manera, no? Volia donar a conèixer les meves experiències de les meves activitats.
D'acord, o sigui, aquí hi havia un cuquet,
sí,
que en algun moment determinat s'havia de desenvolupar.
Sí.
I que s'havia de desenvolupar a partir de què? D'un criteri personal a la manera,
sí,
de fer les
personal,
coses?
Sí, era personal, era una manera de fer les coses diferent. O sigui, jo volia fer les coses d'una manera diferent, no? Hi ha moltes ofertes de casa d'estiu, hi ha moltes ofertes d'estat escolar.
Moltíssimes, suposo que pares que puguin escoltar començar, sí, no sabem per on tirar. Bé, tot deu estar bé, tot deu estar malament. Hi ha moltes
ofertes. Oh, i nosaltres el que oferim és un servei diferent. Diferent a la manera meva, a la manera d'en Pasco, no? Que em coneixen aquí a la comarca. Mm-hmm. I està funcionant molt bé.
I què té de diferent la manera d'en Pasco?
Doncs es tracta de la metodologia que utilitzem a les activitats, no? El tema dels casals d'estiu, per exemple, nosaltres treballem amb un fil conductor on els nens van als centres escolars a fer les casals d'estiu, però viuen una aventura, o sigui, és en plan pel·lícula, no és fer l'activitat, sinó podem fer el mocador, tallers, sortides, activitats esportives, però totes les activitats estan enfocades a una història. Aquest fil conductor, per exemple, l'any passat era Activa Jones, i cada setmana els nens viuen una aventura com arqueòlegs. Aquest any és de Happy Power, basat a la història de Harry Potter, i és una escola de màgia. Convertim l'escola en una escola de màgia on els nens són mags i fan aquestes activitats.
Tu aleshores presentes el projecte a diferents centres? O...
Sí, sí? Sí, aquest mateix projecte el presentem a les diferents escoles i centres educatius, i les escoles ens contracten per gestionar aquest casal d'estiu dintre de les seves instal·lacions.
L'empresa va néixer quan?
Va néixer el 2012. Va néixer el 2012 a l'habitació de quan era petit. I
ja senyor del valor simbòlic. Doncs,
sí, no, aquí vam començar des de zero, però...
Sí.
I tenia la idea del paper, i del paper a posar-se en marxa.
Quantes persones hi ha a l'empresa ara?
Nosaltres som a oficines 4 persones, on cada un té la seva funció, i els centres escolars són 7 monitors, que cadascú fa la seva activitat extraescolar.
D'acord, per portar 4 anys l'empresa, 11 persones, déu-n'hi-do, no?
Està molt bé, està molt bé. Sí.
L'empresa s'ha de fer més gran?
S'ha de fer més gran, hem d'arribar a més gent. O sigui, no és que volem créixer, però més que créixer volem que aquesta filosofia, aquesta metodologia de fer activitats arribi a tots els nens possibles, a totes les famílies, no? Volem garantir un servei de qualitat i que els pares estiguin tranquils si van a treballar o si tenen que fer les seves coses, que puguin tenir un servei a prop de la seva casa de qualitat.
I t'hi has de guanyar la vida. I tots us hi heu de guanyar la vida.
I tant, sí, sí.
I un s'hi guanya la vida?
Al principi no. Al principi has de creure el teu projecte.
Quant de temps estàs... un ha d'estar disposat a esperar?
Abans de començar, jo crec que un ha de meditar i saber on s'està ficant. Si, per exemple, jo vaig començar amb 24 anys i, clar, la meva situació personal, ni tenia hipoteca, ni tenia fills, ni tenia res. La meva situació acompanyava bastant.
És a dir, no hi havia cap despesa, diguem-ne, d'aquelles que condicionés molt la posada en marxa del projecte.
Clar, hi ha gent doncs, bueno, que no pot esperar molts anys perquè ha de cobrir diferents despeses de la seva casa. Jo vivia amb els meus pares i no vaig demanar cap préstec al banc, tenia 100 euros, em deixaven alguns calés als meus pares i amb això tirava. I com no tenia pressa per sortir endavant, doncs, bueno, quan arribi, arribarà. I
quan ja vas començar a veure que això començava a funcionar?
El segon any vaig veure que hi havia moviment de...
Mercedes, el segon any.
Vaig veure que hi havia moviment. Beneficis no, però vaig veure que sí que era un servei que funcionava.
D'acord.
Que la gent estava interessada i encara faltava fer un estudi més per veure com s'havia d'enfocar aquest camí empresarial.
O sigui, els dos anys va ser conscient que això funcionaria.
Sí, els dos anys vaig ser conscient. I aquest any ha sigut l'any del punt d'inflexió de dir, ara sí que puc sortir de casa dels meus pares.
D'acord.
I bueno, els beneficis de l'empresa eren per reinvertir tot el que entrava i per poder mantenir aquesta empresa i aquest equip.
És fàcil trobar gent?
No.
Vaja.
No, és difícil trobar gent competent que confiï en el teu projecte, que vagi a la mateixa direcció que tu. És difícil.
La Mercedes assenteix.
Sí, és molt, és complicat. No és que sigui complicat, la situació de la crisi ha afectat a molta gent, la gent està una mica també a l'expectativa de veure quina oferta de treball m'estàs donant, quines són les seves condicions, no? És complicada, perquè clar, al principi doncs, tens els recursos que tens, has d'intentar convèncer la gent que tens al costat, de dir, això és un projecte que hem de confiar tots, hem de tirar endavant aquest projecte, perquè si surt bé per tots. O sigui, jo al començament vaig comptar amb els meus companys de treball d'altres llocs, i em van ajudar molt.
S'hi van embarcar?
S'hi van embarcar amb mi. O sigui, aquest va ser un projecte personal, doncs vaig tirar endavant amb totes les cartes que tenia, no? I
amb la carta de la confiança.
Aquesta, que és la carta molt important.
Aquesta, perdó, aquesta és una mica refutuda, la de la confiança.
Sí, has de confiar. I això és un primer pas que has de fer, que si vols créixer i vols ser un emprenedor d'èxit, tot sol no pots. Has de comptar amb gent.
D'acord.
I gent que confia en aquest projecte.
Saltem. Antoni, va marxar molta gent que valia la pena de la vostra empresa, no?
Sí, clar que sí, evidentment. Sí,
com són les coses, que a vegades costa trobar gent i quan tens bona gent, aleshores tampoc costa res a vegades fer-la fora.
Sí. Bueno, per altra banda també passa que malgrat que era una multinacional, hi havia gent que se n'anava també voluntàriament, bueno, abans de la crisi. De fet, nosaltres la crisi no ho vam veure perquè havia tancat, no? Però hi havia gent que se n'anava i altres pues que no se n'anaven mai, i els que no se'n van mai són els pitjors, això també està clar.
En quin sentit?
Pues que, home, tothom, després d'un temps de treballar en una empresa, tothom veu quin company teu és bo i quin company teu no és bo.
La Mercedes torna a sentir.
Bueno, pot ser que un no sigui bo per temes de competència,
sí.
I un pot ser que no sigui bo per temes d'actitud, és a dir, que gent que s'escaqueja, que es vol treure la feina de sobre. Bueno, al final tots ens coneixem, no?
Jo crec que en Pasqual també anava més per aquesta qüestió de l'actitud, eh?
Sí.
És molt important,
L'actitud.
Jo sóc d'aquells que creuen fermament que les empreses no tenen que motivar els treballadors. Bueno, si el motiven, estupendo, fantàstic, no? Però els treballadors tenen que tenir ja una certa motivació intrínseca, eh? Malament si tenen que motivar a treballar, malament, però bueno.
No, és un raonament.
A veure, jo el que havia vist és que els que s'anaven voluntàriament sempre eren els millors, Sempre eren els millors,
Els que perseguien, no? D'alguna manera, una altra ambició, millorar...
Exacte, sí.
D'acord, Mercedes, se senties molt, per què?
Sí, perquè jo crec que la primera característica dels emprenedors és que són persones automotivadores i creuen en elles mateixes. Si tu deixes de creure en tu mateix i escortes les altres, no faràs mai res. I amb el meu camí d'emprenedora he trobat gent molt vàlida i molt ben preparada. I això m'ha fet reformular la meva empresa.
En quin sentit?
Per consolidar més els meus serveis, donar un producte consolidat amb un valor afegit que realment sigui necessari per a les empreses a les quals m'adreço.
La teva empresa, i ho recordem, és una empresa de secretariat internacional?
Sí.
I això, per definir-ho d'una forma fàcil i entenedora?
Bueno, la meva idea principal, com que la meva experiència era d'administrativa en mercat internacional, de vendes, importació i exportació, i tinc idiomes, coneixements multimèdies perquè tinc la carrera i una ultimàtica molt avançada, jo volia oferir serveis de secretària per projectes a petites empreses que no poden permetre un salari fixe amb els serveis d'idiomes i que s'estan internacionalitzant. Però vaig començar actualitzant pàgines web i fent algunes traduccions i em vaig adonar que de cara a les traduccions has d'aconseguir que les pàgines web que estan publicades i s'adrecen a empreses estrangeres que comuniquin amb el seu idioma i amb dins de la seva cultura, que sigui el seu nivell d'enteniment per poder comunicar bé el producte. Per tant,
és a dir, que no n'hi ha prou amb una estricta traducció.
Exactament. Llavors jo puc oferir el servei d'actualització de pàgines web, reestructurar la web si és necessari, perquè tinc coneixements de codi, de programació, per tant no limito només a posar contingut, sinó que puc fer petits retocs a partir d'una web que està feta, puc traduir, però m'he d'especialitzar en que les meves traduccions s'apropin més al llenguatge de destí. Per tant, la meva fase d'experimentació, jo he viscut la primera fase de pràctica d'un any fent aquests projectes que m'han aportat coneixements del mercat. He parat un any que vaig trobar una feina a una empresa que també era un petit autònom i m'ha aportat molts coneixements, i ara estic en una fase, tinc dues fases noves d'experimentació i consolidació. Una fase és, seguint el tema dels idiomes, és especialitzar-me en traducció, professionalitzar-me més. Bé, jo estic titulada, sí, perquè he anat a escoles d'idiomes i he utilitzat l'empresa i tal, però vaig més enllà. M'estic aprenent eines per poder fer una producció més ràpida i efectiva de traduccions, i em plantejo trobar partners als països de destí que fan la mateixa feina que jo, de freelance, de traductors, però a la inversa. Perquè així jo ofereixo el meu idioma quan ells volen traduir per les clients espanyols, perquè s'expressin en l'idioma dels espanyols els que ells volen dir, i a la inversa ells em proporcionen a mi el seu idioma nadiu. Són projectes partners de treballar per parelles, traduccions a quatre mans serien.
Per tant, s'ha adaptat als objectius inicials de l'empresa, aquesta nova circumstància.
Sí, llavors aquesta he de buscar partners en aquest sentit. Jo estic consolidant l'aprenentatge d'eines per ser més productiva i eficient, i tinc la fase actualització pàgines web combinades amb traduccions amb partners, i paral·lelament, igual que els meus companys, jo tinc una faceta formadora. També s'ha aflorit m'agrada ser formadora, em veig molt capacitada en el tema idiomes, però amb un nou enfocament que no necessita ser nadiva, perquè el meu enfocament de formadora d'idiomes, que és una necessitat que tenen també les empreses i una carència aquí a Espanya, està adreçat als eternal beginners. Llavors el meu projecte es basa en projectar la gent que sí, tothom té capacitat d'aprendre un idioma, però sobretot s'ha dedicat temps, no diners. I el que pretenc amb el meu projecte és motivar-los i mostrar-los que sí que poden, que sí que tenen capacitat i que sí que poden, i que ho poden fer amb menys temps del que sembla. Tenen els objectius clars de per què volen estudiar l'idioma,
i si els veritablement aprofiten
el seu... el manual de l'idioma abans de començar a aprendre, a entendre com funciona l'idioma i quins problemes et trobaràs, perquè si no saps això abans, el primer problema que et trobes ja et desmotives,
com ha passat a la majoria de persones que intenten...
Llavors, clar, perdem molt de temps perquè no llegim el manual d'instruccions. Llavors, jo proporciono aquest manual d'instruccions.
De moment, estàs vivint de l'empresa?
Perdó?
De moment, no. Encara no.
No.
No. Estàs en procés de, suposo, que sí. Igual que en Pasqual, de trobar aquell punt en què sí, diguis jo, sí, això ja funciona.
Jo em vaig quedar l'any de pràctica que he tingut, pues era jo lo comido por lo servido, perquè sí. Tots em van anar amb els d'impostos, declaracions, vas... de factures i tal, i vas lo comido por lo servido.
D'acord. Antoni, qui es pot interessar per una consultoria com la que ofereixes tu?
Bé, aquest és el problema. Aquest és el problema que clar, la meva feina a Brown pues, era una feina interna i, per tant, jo no tenia contactes externs, no? Llavors, el gran problema és aquest, de com aconseguir clients, no? Llavors, evidentment, pues, jo vaig buscar, vaig intentar acostar-me a les principals consultories, sí. Però com que la crisi ja havia començat, pues llavors pues les consultories pues, em deien que prou feina tenien per donar feina
per poder sobreviure elles mateixes
amb els seus treballadors fixes, prou feina tenien, no? Però bueno, però sempre surten algunes feines especialitzades que no tenen els coneixements interns i bueno, estic visquent ara a base de subcontratacions de consultores ja establertes que tenen els seus clients. És a dir, el gran problema del que comença és això. Els clients estan aquí fora, però com els pesques, no?
Anava a dir, més que el problema de qui comença és de qui torna a començar, no?
Exacte, sí.
Perquè
sí,
en el cas de l'Antoni és un tornar a començar i és allò del professional que era bo però que no coneixia, ningú, exacte, perquè exacte. Treballava a l'interior de l'empresa i, evidentment, diguem-ne que l'àmbit de treball no suposava allò un donar-se a conèixer a l'exterior, no?
Sí, ja dic, la gran part de la feina que tinc és subcontratada de consultories i establertes.
D'acord, i a final de cada mes s'ha de pagar autònoms.
Oh, clar, sí.
I això suposo que també és un... No sé, els autònoms viuen la vida d'una forma especial, suposo també, eh?
Bueno, jo suposo que tinc el coixí de l'indemnització.
Està clar, evidentment, però...
I sort d'això, eh?
D'acord,
sí, no?
Però ho dic perquè en aquest sentit, si no hi hagués aquest coixí... Suposo que l'Antoni es podria afegir a la llarga llista de persones que diuen és que els autònoms ho tenen molt difícil per tirar.
I tant que sí. Això t'ho puc garantir jo. És més, jo et diré que hi ha molta gent que està assalariada, que no se'n dona compte de les grans dificultats que tindrien si algun dia deixessin de ser assalariats i es posessin pel seu compte. Llavors veurien... La gran avantatge de ser assalariat, i potser no estan donant en compte perquè tenen un treball fix, etcètera. Vull dir, si es poguessin posar pel seu compte, llavors sabrien el que costa guanyar un euro, i potser no estan donant en compte perquè, clar, tenen un sou fix, un treball fix, etcètera.
Després d'haver passat la teva experiència, es veuen les coses d'una altra manera?
I tant, sí.
Ho dic perquè aquest missatge és un missatge molt potent, exacte. Aquell missatge de dir, si els assalariats sabessin el que significa que a final de mes hi hagi sempre un sou, exacte, i el que pot significar deixar-lo de tenir i haver-se'l d'anar a buscar, o trobar allò no es cantaria, això vols dir?
I tant, perquè una vegada tu llences ja al mercat lliure, llavors tens que demostrar ser un millor, perquè, o un dels millors, perquè si no, no aconsegueixi clients. Si no aconsegueixi clients, no guanyes.
Pasqual, has de demostrar ser el millor i ser el més econòmic, també, o no?
Depèn.
Jo pregunto per si, en aquest món...
Les coses barates...
D'acord, però en canvi, les coses barates, està clar que són les que...
Penso que en el cas nostre, no, els nostres serveis, qualitat-preu és important estudiar.
Que podem agafar la frase de Machado, que és de necio confundir valor con precio?
Exacte.
Segurament sí, però està clar que ens movem en un mercat
sí.
En què al final, professionals i empreses resulta que es troben amb aquell d'allò de dir, bueno, i això quin preu en sortirà?
Sí, però aquest problema ja és només quan no hi ha diferenciació. És a dir, quan tu ofereixes un servei exactament igual
que l'altre,
que moltíssims, llavors has de competir en preu. Però si aconsegueixes diferenciar-te, que és el que estan intentant aconseguir
els dos
altres emprenedors que estan aquí, doncs llavors el factor preu té importància, però ja no té, ja no és el principal factor que pot decidir amb un client a contratar-te o no.
D'acord. T'hi has trobat amb això, Pasqual?
Sí. Nosaltres ens hem dit als nostres clients, és molt caro, no? Això és molt caro. Comparat amb què? És car comparat amb què? Perquè, clar, nosaltres estem oferint un servei de qualitat. Els teus fills estan assegurats. Els monitors estan contractats.
M'aturo un moment aquí.
Sí.
qualsevol empresa que es dediqui a l'àmbit com la teva,
sí,
suposo que s'ha de moure dins una normativa.
Exacte.
Que exigeix determinades, sí, coses, sigui a la teva empresa, sigui a la que sigui, em faci pagar 50, em faci pagar 2.500. Tots han de regir-se, diguem-ne, per un marc legal que obliga determinades coses.
Sí,
no?
Nosaltres seguim el decret de la Generalitat de Joventut.
D'acord. Per tant, diguem-ne que totes les empreses que surten al mercat han de regir-se per aquest decret.
Exacte.
Va,
sí, sí.
Fins aquí...
Tots els que treballin amb menors de 18 anys han de seguir una normativa. I això també és un missatge que nosaltres volem traslladar als pares, que on vagin a apuntar, no fa falta que vinguin als nostres casals o a les estes escolars o qualsevol activitat que fem nosaltres.
Però això es dona per entès, no?
Això es dona per entès, però
pregunto.
Però si hi ha campus esportius o hi ha activitats durant les vacances que no compleixen aquesta normativa, els diners que s'emporten són molts més. I la imatge que potser estan traslladant als pares, doncs, és que està tot bé, que no hi ha cap problema, que els seus fills estan assegurats, que els monitors són tots titulats. Aquesta és la imatge que tots els campus volen traslladar. Que preguntin els pares, que tenen, estan a la, o sigui, nosaltres tenim a la teva disposició tots els papers, pots veure els contractes dels treballadors, té el seguro, també, tot. O sigui que volem que els pares preguntin allà on van els seus fills, que estiguin tranquils, que deixaré el meu fill a les teves mans.
Mm-hmm. No? Ho expliques com si poguéssim fer valer una certa casuística, com ho diríem això, en què no sempre es compleix la norma?
No sempre es compleix la norma.
No sempre es compleix la norma.
Parlava abans de la competitivitat, no? Amb,
sí,
amb altres empreses, la competència desleal, no? Que vols fer tot legal, ho vols fer, però clar...
El que deia la Mercedes, no? Complir la llei sempre.
Exacte, tu veus un campus o veus una activitat que el preu 50 euros o 45 euros la
que
setmana.
Sí. Mm.
Clar, i com competeixes amb preus? No pots competir amb preus, per què? Perquè és impossible. Sí, no arribes ni a cobrir costos, no? I és car? Sí, és car. Parlem del tema d'abans. És car. Comparant amb què és car, no? Aquest servei que t'estic donant jo, nosaltres t'oferim un servei de qualitat, tot legal, i aquest és el preu mínim que et puc cobrar. No puc competir per preus. O sigui, jo t'estic oferint un servei de qualitat.
T'ho pregunto perquè aquí també hi ha una línia molt, molt fina.
Sí.
Qualsevol escola, òbviament, els pares de l'escola els vol oferir el millor preu que pugui trobar.
Clar. Sí.
I suposo que aquesta també és una línia molt fina, perquè sí, a les escoles arriben determinades ofertes, els pares, com és molt normal, ja paguen moltes activitats durant el curs i les activitats d'estiu acostumen a tenir una extensió també en el temps, mm-hmm, i suposen una inversió pels pares si hi ha més d'un fill o més d'una filla, etcètera, etcètera, i per tant aquí el cost del servei s'ha d'estudiar molt,
s'ha de mirar bé els costos que et provoca tenir els treballadors, el material que necessites, tot el tema burocràtic de paperassa, no?, que has de fer, i després ajustar-te, perquè clar, després has de carregar el teu benefici, no?, com a empresa. I nosaltres, per exemple, els beneficis no va per mi, ni va per, sinó va al fons de l'empresa, i d'aquí repartim, doncs, un tant per cent per inversió, un tant per cent per aquí i per aquí. O sigui que realment el que volem és que l'empresa tiri endavant, que no tanqui, no? I sí, costa que convèncer els pares, no?, i a les ampes d'aquest preu i per què posem aquest preu, no? És una mica, clar, i el primer objectiu de quan comences és poder pagar l'autònom, que és molt difícil arribar, no?
Tornem a estar amb això?
Sí, és molt difícil.
Poder pagar l'autònom?
Sí, sí, el primer objectiu és poder, com ho pago l'autònom? Com pago aquesta tarifa, que és una barbaritat, o sigui, el poder...
Com és la vida, eh? Fa 4 dies parlàvem amb empresaris que deien, no, és que molts arriben a la feina i diuen, quan cobraré cada mes? Doncs aquí és al revés. Com pagaré l'autònom cada mes?
Clar, és l'autònom, és la gestoria...
Sí, la gestoria, tot aquest drama de la burocràcia. És veritablement un drama, això de la burocràcia?
És un drama. Et demanen tantes coses que no entens per què, no? Dius, a veure, jo sóc un professional, em dedico a això i vull oferir la meva experiència i el meu servei a la societat, perquè l'administració vol fer negoci del que jo vull fer a la societat. No ho entenc. Per què l'administració vol rebre aquests calés que jo m'estic guanyant, que estic treballant?
Què vols dir? Una taxa per una cosa, una taxa per una altra?
Els impostos
per d'això, que si ara tal, que si...
Clar, estàs contínuament pagant, o sigui, has de treballar 3 vegades més per poder repartir. O sigui, tu quan comences un negoci, automàticament que obres el negoci, tens un soci, que és l'administració. O sigui, has de repartir. les escales. O sigui...
Això ho sabies?
Això, clar, ho has de saber. Per això has de meditar.
Ho dic per si va bé, com, per si va bé alguna sorpresa. No, en tot aquest procés o no. Per si qui t'escolti pot dir, mira, pot dir això, però quan t'hi trobis ja veuràs tu, o si no, veritablement sabies d'entrada que...
Sí, que... I perquè no em fes tant de mal moralment, doncs, bueno, doncs començo un negoci juntament amb l'administració, no? I tinc que compartir els diners.
Sí.
Sí, i així no fa tant de mal. D'acord. Saber que has de compartir.
I aleshores suposo que perquè no et faci més mal has de mantenir el televisor tancat i la ràdio tancada per no escoltar determinades coses que tenen relació amb aquella administració i qui la gestiona, que també gestiona els teus diners, i per no fer-te massa mal.
Però bueno, en definitiva, els pares que nosaltres treballem molt i els pares estan molt contents, els nens estan molt contents i confien en nosaltres i per això paguen.
Ets el director de la teva empresa.
Sí.
Això de manar, què tal?
Ho vas aprenent, també, a mesura que vas avançant a la trajectòria empresarial, vas aprenent a dirigir, perquè clar, comences tu sol i tu sol treballes, genial, perquè no has de delegar cap funció. Després, quan se't van incorporant més treballadors, nosaltres tenim una forma de treballar molt motivadora amb els treballadors. Ara, per exemple, abans de començar l'estiu fem una formació, anem al Vilanova Parc, fem una formació d'un cap de setmana per treballar, no?, la nostra metodologia. També abans de començar l'estiu fem activitats a la platja, fem una mica cohesió, no? I a part, el perfil que nosaltres tenim de treballadors és gent vocacional, que li agrada el que està fent i a més vol aprendre, no?, més conceptes d'aquesta educació.
Això es veu aviat, qui té la vocació i qui no?
Sí. Nosaltres també, el nostre potencial és l'equip humà, perquè és el que és la cara de l'empresa, no? Està directament amb els nens i parla amb els pares.
D'acord.
I nosaltres el que fem i contactem és això, gent que li agrada el que està fent i a part té aquesta imatge, no?, que dona tranquil·litat als pares. I es veu a la primera entrevista que fas amb ells, es veu. I després, durant la formació del cap de setmana, també, com treballen en equip, també posem situacions una mica complicades a veure com reaccionen, si s'enfaden, si no. També busquem, tenen estudis, tenen magisteri, tenen INEF, però nosaltres busquem un perfil més d'intel·ligència emocional, una bona actitud.
Ai, beneïda paraula aquesta, sí. Que se sent per tot arreu, això de la intel·ligència emocional.
Sí, és molt important que estiguin ells conscienciats que estan treballant amb nens, que hi ha nens de diferents perfils, han de saber gestionar les emocions tant dels nens petits com els dels grans, no? I han de saber com treballar amb cada línia d'edat.
T'està bé manar?
Sí, però bueno, no m'agrada molt la paraula manar, és delegar.
Ja ho hem fet, delegar, he quedat això molt cooperativista, eh?
Sí, no, jo faig el camí, obro camí perquè ells puguin treballar.
D'acord, què deu ser més fàcil, manar o ser manat?
Home, ser manat és evident, no? Mira, jo amb això, jo puc dir una cosa que he vist jo amb aquest treball en una multinacional, és que hi ha dos tipus de caps. Bueno, en una empresa gran hi ha molts caps, hi ha caps de departament, caps de secció, caps
de tot gairebé,
director de divisió. I jo he vist que realment hi ha dos tipus de caps. Aquell que per dir-ho d'alguna manera l'ascendeixen a cap perquè sap manar, i aquell que és el millor tècnic, el que en sap més de l'àrea, no? Que moltes vegades amb el multinacional, que sembla que no, però hi ha molta rigidesa salarial. Moltes vegades és l'única manera de donar més diners a una persona, que és fer-lo cap
d'alguna cosa
de l'àrea que coneix, no? I llavors moltes vegades poden convertir un bon tècnic en un mal directiu.
En un mal cap,
sí,
d'acord.
Perquè moltes vegades és això, per poder-ho premiar amb més diners, l'única manera és fer-lo cap de la seva àrea, i potser no té cap mena d'actitud per dirigir.
És un gran
tècnic, però no sap dirigir, i per tant jo crec que aquesta qualitat de saber dirigir és una qualitat importantíssima en qualsevol persona que tingui gent al seu càrrec.
Estàs fent el que vols?
Sí.
Ho vols fer durant molts anys?
Si puc, sí, i tant. Sí. Sí. I a més, si ho puc fer amb la gent que estic ara al meu costat, doncs genial. Sí.
Un consell per un emprenedor o una emprenedora?
Un consell... que confiï en el seu projecte, el que deia ella, que deia hi ha molta Mercedes. Gent, a mi al principi em van dir, ¿dónde vas? Amb 23 anys, no? ¿Dónde vas? I bueno, també es reien de la sensació activa, del nom de l'empresa, es reien. Aquesta gent...
Vaja, que se n'enfotien de tot.
Sí,
ja,
sí, aquesta gent, lo malo fuera, lo bo a prop, no? T'has d'apropar a la gent que realment vulgui escoltar-te el teu projecte, confia en tu.
Que te l'escolti d'una forma crítica, suposo, clar, sí, però crítica, que te l'escolti amb respecte. No?
L'opinió externa és molt important, no? Però si l'opinió que t'estan donant és dolenta, millor fora. I tu has de tenir la diana, no? La diana on apuntar, i tu saps on vols anar i on vols arribar. Doncs has d'anar fent pas i anar caminant. Mm-hmm.
Són les 11. Mercedes, gràcies. Antoni, gràcies. Pasqual, gràcies. Marisol, gràcies.
Moltes gràcies a tu.
www.adec.cat. Allà hi trobaran tota la informació de l'ADEC, tota la gent de l'ADEC, totes les activitats, etc. 5 minuts i tornem a seguir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.